Radio Vida.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Teniu ganes de jugar, de guanyar un llibre? Doncs som-hi, amb el català al carrer. Teresa Casanelles, bon dia.
Hola, bon dia.
La Teresa del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès ja està a punt amb aquest paraulògic versió radiofònica que us portem aquesta temporada que us permet guanyar un llibre. Avui regalem Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, no la versió clàssica, sinó una adaptació a càrrec del vilafranquí Pere Martí per Edicions del Roure de Can Roca. Una versió juvenil i també per adults, més amena, no tan feixuga, potser, que va per la quarta edició. Aquesta és la nostra proposta. Per tots aquells que truqueu, tindreu número i possibilitats d'endur-vos-la cap a casa. Comencem, però, explicant coses. Avui comencem parlant de jocs de taula. Hi ha molta gent aficionada i a vegades costa trobar-ne en català o tenir una oferta tan àmplia com hi ha en castellà, per exemple.
Sí, hi ha alguns fabricants que sí que fan versions, o bé jocs originals ja creats en català, o bé amb traduccions al català, però és veritat que s'ha de buscar una mica per trobar-los. I per això jo us volia informar, perquè se sàpiga doncs, que hi ha iniciatives perquè es pugui ampliar aquesta oferta de jocs en català. Perquè, és clar, sempre demanem que els compradors comprin els jocs, però si no trobes una oferta àmplia, doncs també és difícil i acabes doncs, comprant el que hi ha, perquè potser t'agrada més i no és en català. I per això doncs, el Departament de Cultura de la Generalitat ha obert una línia d'ajuts per incorporar el català als jocs de taula. Potser els oients que tenim avui o normalment no es podran acollir aquesta ajuda, però que sapiguem doncs, que hi és. És una línia de subvencions que s'adreça als distribuïdors i comercialitzadors de jocs de taula. De fet, el termini acaba aquesta setmana per presentar-s'hi, però l'objecte que té aquesta subvenció té tres modalitats. Es pot donar als que fan una primera edició de joc de taula original en català i que doncs, es comercialitza independentment en català. També pels que fan una primera edició de jocs que originalment són en altres llengües, però que ara es fa una edició independent en català. I després per traduir els materials lingüístics, com les normes dels jocs o altres informacions que van incloses a dins el mateix joc, doncs també hi ha una subvenció en aquest cas. Clar, de vegades hi ha jocs que, de fet, no és que tinguin paraules, el joc en si, però tota l'explicació que hi ha i les informacions, el manual, les instruccions,
que avui en dia són llarguíssimes.
És tot això, no?, el que cal traduir. Doncs per això també hi ha una dotació. En total és de 150.000 euros i sobretot doncs, es valorarà el tipus de joc, la qualitat o l'impacte que pugui tenir aquest joc. Un granet de sorra més doncs, per continuar treballant perquè el català sigui més present en tots els àmbits i en l'àmbit dels jocs doncs, també una mica més.
I cada any, pels vols de Nadal, el Consorci divulga, oi, tots aquells jocs que hi ha en català?
Sí, de fet, això és una a veure, com ho diria, una manera de difondre-ho que es fa durant tot l'any, perquè pots entrar al web del Consorci i sempre trobes aquest catàleg de jocs disponible. L'únic que cap a final d'any, que és l'època aquesta nadalenca, que sempre hi ha més demanda de jocs, doncs nosaltres en tornem a fer difusió i insistim, però tot l'any es pot entrar en aquest catàleg de jocs, es va mantenint actualitzat, i cap a final d'any doncs, també passem per les botigues, ho tornem a recordar, si se n'han d'afegir de nous, si s'han de revisar els que ja hi ha introduïts. Però bé, sempre es pot estar al dia.
Doncs ara tenim cita amb l'Eli, amb Ràdio Sant Sadurní.
I ens retrobem una setmana més amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Eli. Bon
una
dia.
Setmana més, ens retrobem en el Català al carrer i fes-nos 5 cèntims de què parlarem avui.
Doncs mira, avui parlarem de paraules que tenen doble gènere i tenen un significat diferent segons el gènere. Mm-hmm. Algunes es confonen, d'altres no. Doncs comencem. Comencem amb la paraula canal, que és una de les que de vegades es confon. Hi ha el canal i hi ha la canal. Quan és masculí, el canal, ens referim a la via d'aigua navegable, com per exemple canal de Suez o canal de la Mànega. També quan es tracta d'una construcció destinada a derivar l'aigua de rius, torrents, etc., amb finalitats de regatge i industrials, com ara el canal Segarra-Garrigues, o també quan parlem del medi a través del qual en el procés de comunicació són transmesos els signes, com un canal de comunicació, un canal escrit, un canal oral, un canal escrit. D'acord? I és femení quan es tracta d'un conducte, una canonada. Per exemple, la canal que recull l'aigua del terrat, una frase seria, la canal que recull l'aigua del terrat passa per sota el badiu. Aquí seria la canal. D'acord? Bé, una altra paraula que té doble gènere i significats diferents segons el gènere és editorial. Editorial, quan masculí, un editorial, es tracta d'un article que publica un diari on expressa la seva opinió sobre un tema. I quan és una empresa, és una editorial. Quan és una empresa que publica i ven llibres, és una, és femení. D'acord? Un altre és fi, que aquest també és dels que es confon. Editorial potser no, però fi de vegades sí. El fi, hi ha el fi, hi ha la fi. El fi és la finalitat, l'objectiu, i la fi femení és el final, l'acabament. Per exemple, quan diem la fi de la pel·lícula, és el final de la pel·lícula. Llum, també, aquest també de vegades es diu malament. Quan es tracta de l'aparell és masculí, el llum. Per exemple, podem dir encén el llum o... comprarem un llum de taula o un llum de paret, i quan es tracta de la claror, l'electricitat, o l'electricitat és la llum. La llum que entra per la finestra, volen tallar la llum, quan ens referim a l'electricitat. D'acord? Bé, continuem i parlem de la paraula ordre, que també... No, aquesta no es confon, però... expliquem-ho perquè hi ha una paraula que s'hi assembla però que no és ben bé la mateixa i que aquesta sí que es fa servir malament. A veure, ordre. Quan parlem, quan és femení és manament, una ordre. És una ordre, un manament. Quan és masculí es tracta de seguir, ve d'ordenar, seguir... Un ordre, seria el contrari, seria desordre, d'acord? I no s'ha de confondre amb orde, sense la segona R, que és masculí. Un orde és una societat de persones unides per una regla comuna o una distinció honorària, com ara un orde militar, un orde religiós, un orde hospitalari, aquí és orde. Bé, i una última és... Planeta. Bé, en tenim més, però potser les deixem per la setmana vinent. Perfecte. Planeta hi ha. El planeta, la planeta. El planeta és l'astre, el planeta Terra, però quan parlem del destí, que és una paraula que no es fa servir gaire, és la planeta. Per exemple, quan diem cada persona té la seva planeta, com té el seu destí. D'acord? Doncs bé.
Ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Sílvia, com sempre, és un plaer... Ens retrobem la setmana vinent i que vagi molt bé.
D'acord, adéu.
I ara sí, és temps de jugar al català al carrer. Obrim línies al 938-7-26-26. Truqueu-nos i jugueu. I Teresa, comencem amb aquestes primeres definicions i digue'ns quina lletra tindran avui en comú.
Molt bé, doncs vinga, engeguem. Avui la lletra que tenen totes les paraules que sortiran és la lletra X. La lletra X, que també es pot dir xeix, es poden dir de dues maneres, però sí que per concretar la lletra, que serà aquesta, amb el so aquest, de xeix, no de X. O sigui que hi ha paraules com ara xocolata o taxi, o exacte. Són paraules que tenen aquesta mateixa lletra i sonen diferent. Doncs avui busquem aquest so de xeix, que seria el de xocolata, per entendre'ns. Però bé.
Que no hi pensem mai, sí, a fer xocolata.
Ah, exacte, aquesta és el, com el xiclet, també. Això. Són aquestes que costa una mica. Són les inicial. Quan és inicial costa més, quan és enmig de paraula no costa tant. Doncs bé, busquem aquest so, però vaja, penseu en la lletra X i ja està, eh? No té més complicació. Doncs a veure, us en dic tres i així aneu triant. La primera, parlar a cau d'orella. Parlar a cau d'orella. Busquem un verb i és una paraula llarga, té 10 lletres. Parlar a cau d'orella. Gairebé l'heu d'escriure per veure si us surten totes les lletres, eh? La segona, un bon casteller sempre l'ha de portar posada. Aquesta té 5 lletres. Un bon casteller sempre l'ha de portar posada. I la tercera, si t'arreplega per sorpresa, quedaràs ben xop. Aquí en surt un altre amb aquest so de xeix, eh? Xop. Si t'arreplega per sorpresa, quedaràs ben xop. 5 lletres. Aquí potser hi pot haver alguna altra possibilitat, no ho sé. Però la que busquem només té 5 lletres.
Doncs i va. Totes tenen en comú aquesta lletra X,
sí,
pronunciada com a xeix.
Sí, però això ja dic, vull dir, no us hi tabaleu amb com sona i com no sona. Penseu que hi hagi una X i així potser
conteu.
Resulta més fàcil. Conteu les lletres.
Feu números i truqueu.
Ah, exacte.
Doncs ha trucat al 938-7-2626 l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui sí, eh? Tornes a ser la primera.
Sí, és que l'altre dia estava desfasada i després em va venir com un allò, la llufa. Però bé, va ser el moment i que no era a casa ni vaig sentir res més.
Aviam avui, si sí, estàs fina.
Bueno, i avui, quan he enganxat el telèfon, no es faixa.
Ah, o sigui que ja vas directe, que aquesta era la que hem dit segona, la segona paraula.
Però la primera sentida, perquè estava al telèfon, m'ha començat aquí.
D'acord, no passa res. La definició era, un bon casteller sempre l'ha de portar posada.
Sí.
Per tant, aquesta és la faixa. Molt bé, aquest element, aquesta peça de roba que serveix per ajustar-se al cos, tant si és d'un casteller com també té altres usos, eh? Però en aquest cas hem parlat del món casteller.
L'altra també la tinc, però... Bueno,
No la diguis.
Això ja et dona número, que és l'1. Gràcies, Eulàlia.
Adéu,
bona setmana.
També és interessant veure que té 5 lletres perquè davant de la X hi va una I, que de fet no sona, però que l'hem d'escriure, faixa, eh? Aquesta I. No se sent.
L'Eulàlia ho tenia clar.
Ja ho heu vist.
L'encertada i són 5 lletres.
Exacte.
Amb aquesta I davant. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 2.
D'acord.
I un parell de definicions per triar.
Sí. La sabia les 3, però ara ja no sé quin no tinc de dir.
La que vulguis.
Digue-me-les i te les responc, perquè ara no me'n recordo.
Ara t'hem destrotat, no passa res.
A veure, anem per ordre, doncs. Va, la primera, que dèiem. Parlar a cau d'orella.
Vas bé.
Sí.
Va, no t'ha acabat de sortir, però ja veiem que vas bé, eh? Si la dius a poc...
Xiu-xiu-ja-ja.
Xiu-xiu-ja.
Eh?
És fer xiu-xiu, eh? O sigui que comença amb aquest xiu-xiu i afegim l'acabament del verb, que és aja. Xiu-xiu-ja-ja. Xiu-xiu-ja-ja.
És una miqueta complicada.
És enredada, aquesta, sí. Tenim el verb, que és xiu-xiu-ja, molt bé, que té 10 lletres, i també el substantiu, que és xiu-xiu-eig. Xiu-xiu-eig, que acaba amb IG. A veure si després podem comentar una cosa d'aquesta paraula. Però molt bé, l'has encertat.
El 2 és tot teu, ben guanyat. Gràcies, Montse, bona setmana.
Adéu.
Adéu. I saludem ara la Maria Assumpció. Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia. Número 3, Maria Assumpció.
Molt bé.
I doncs vas per la tercera. Va bé?
Perquè no n'hi ha cap més, ara.
No, exacte. No.
Bueno, jo diria pluja.
Pluja. Però, clar, dèiem que havia de tenir la lletra X.
Sí, per això.
I pluja té la lletra X.
I ara digui'm la definició, la paraula.
La definició és, si t'arreplega per sorpresa, quedaràs ben xop. I té 5 lletres. Clar, pluja sí que té 5 lletres, però sí, sí. No té la lletra X.
No, ara ja hi ho he vist.
La idea és aquesta,
sí,
eh?
Sí, sí.
Ja vas bé.
No se t'han acut
cap.
Però
és una altra paraula.
Puja. Pugim? No.
No.
Tampoc
no.
Té X.
Va per aquí, esclar, el tema és aquest, però hem de trobar alguna cosa
xop.
Que... Xop. És el que dèiem, però només no. Té 3 lletres.
Sí, 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 sí.
Bé, bé, ens has donat una pista, que va sobre el tema de la pluja. Ara haurem de trobar quina. Eh?
Vale.
Gràcies per intentar-ho.
Vale, bon dia, eh?
Adéu. Igualment, gràcies. Adéu.
Adéu. Va, que hi ha més gent amb ganes d'intentar-ho. Jacqueline, bon dia.
Bon dia, tinguem.
Tens el número 4.
Molt bé. A mi m'ha semblat que de les preguntes que fèiem potser ens havia dues. No sé. En dic una.
A veure, xàfec. És que només xàfec. Ens en queda una per encertar, Jacqueline.
Xàfec.
Va, bingo, doncs és aquesta la que ens faltava.
Sí, 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 ah, doncs bueno. Molt bé. Clar, és un tipus de pluja que si t'agafa per sorpresa quedes xop, sí. De cop, bé, eh?
Per un cas que l'haguessin dit, com que estic en un lloc i després passo en un altre per la ràdio, pel telèfon, o sigui que serà no, eh? Em va bé, però venia preparada per dues respostes, doncs ja està.
Oi? Molt bé, doncs anaves molt ben preparada perquè has encertat la que tocava, el xàfec.
Por un cercaso. Molt
bé. Felicitats, Jacqueline.
Ja m'he molt contenta de que hagin començat això, perquè per mi és una al·licient.
Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Bueno,
aquí estarem cada dimarts.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Adéu-siau. Adéu. I també ens ha trucat la Rosa. Bon dia.
Bon dia.
Rosa, tens el 5.
Sí, i m'enganxeuen sense res.
Ah, això mateix.
Bueno,
no passa res, segur que la Rosa és una dona valenta i ara sí, la Teresa sí. Te'n sí. Dona un parell o tres, tu vas escoltant i vas rumiant mentre ella parla.
Va, bueno. Vinga, de moment te'n deixo una, dues, i segur que les sabràs totes dues. A veure, parla i parla sense parar. Una paraula de 8 lletres. És com anomenem una persona que parla i parla sense parar. I l'altre que tenim és allò contraposat al seny, de 5 lletres.
El primer poder xarlatant.
Ai, no és prou català, no. Això, eh?
Ah, no, és que és un
fill. Xarlatant, ja no sé, ara hauria de buscar si xarlatar existeix, perquè a vegades hi ha sorpreses. Però no és aquesta la que buscava.
No, és que no me'n ve cap.
Una persona que parla i parla sense parar. 8 lletres.
Dius, és un... I la paraula que busquem, 8 lletres.
Una persona
i una
que parla molt.
Ja, però no.
No hi caus.
No et ve.
I l'altre, què m'has dit?
És allò contraposat al seny.
Allò que... O sigui, contraposat vol dir al revés.
Sí, que equilibra el equilibra. Seny. Sí, el contraposat, una mica el contrari,
sí.
Eh?
Sí, sí, sí. El contrari, sí, sí.
Oposat al seny.
Oposat al seny.
Que és una característica, diuen, del caràcter català.
Això diuen,
eh? Diuen això.
Yeah.
Després també vull a veure si tinc temps d'explicar. Vull explicar moltes coses avui, et sembla que no hi arribaré.
No, cap em veu cap ara.
No? Ja veuràs com després ho veuràs claríssim, quan ho sentis.
Això segur.
Gràcies per intentar-ho, Rosa.
Vinga.
T'esperem un altre dia.
Adéu. Adéu. Adéu.
Volies explicar alguna cosa de xiu-xiuejar? Vaig a poc per no enganxar-me.
Sí, bé, això, els que parleu tant, ja ho sabeu com fer-ho, no? Per no encallar-vos amb aquestes paraules una mica enrebaçades. Alguna mena d'embarbussament és això. Bé, hi ha el xiu-xiuejar, el xiu-xiueig. Una curiositat és que sovint, no sé si ho heu vist, es fan aquella mena de jocs que diuen quina és la paraula més bonica per tu en català o quina és la paraula que t'agrada més en català. Doncs bé, aquesta paraula, xiu-xiueig, sobretot, és la que sempre ocupa un dels primers llocs.
Ah, sí?
Sí, xiu-xiueig.
Mira que és complicada de dir.
Exacte. Altres que van en els primers llocs són companyonia, acaronar i atzavara. Aquest és un rànquing que he trobat per aquí, que es veu que són de les més, que agraden més. En el cas de xiu-xiueig, pot ser perquè aquest so de dues xeix fa com un so suau, tou,
sí,
com
una
de
cadència
remor, així, agradable.
Amorosa,
eh?
Sí, sí,
ara
sí.
Les altres no, o sigui que en aquest cas semblaria que va per aquí.
Ens queden 5 minutets escassos i queden dues trucades, si l'encerteu a la primera, dues definicions. Recorda'ns quines són.
Sí. A veure, teníem la persona que parla i parla sense parar, És una paraula de 8 lletres, com l'anomenem aquesta persona que tot el dia parla. I l'altre és allò contraposat al seny, eh? El que suposa el seny, una paraula de 5 lletres, el que diríem que és característic del caràcter català, doncs aquestes 5 lletres, que totes dues paraules tenen aquesta lletra X. I mentrestant, us puc explicar alguna cosa sobre la faixa?
Volies explicar alguna cosa, oi? Sí, de la faixa.
Sí,
era.
De la faixa, perquè d'aquestes dues, com que encara no l'hem encertat, no ho puc dir. No. Bé, de la faixa, més que res, que hi ha una expressió que s'utilitza de tant en tant, cada vegada menys, com tota aquesta mena d'expressions, que és o caixa o faixa, que caixa també té aquest so de xeix. És una frase que s'atribueix al general Prim, i és això, es fa servir doncs, quan dius que estàs disposat a acceptar fins a les últimes conseqüències del que passi, no? En el moment que esculls o una cosa o una altra. Joan Amades dona una versió d'on pot venir l'origen, que se situa a Barcelona, que sembla en un moment que el general Prim passava pel carrer a cavall i va haver un vianant que li va dir: el que vol aquest és la faixa de general. O sigui, que el va increpar una mica. I Prim s'hi va encarar, es va enfadar i va dir: o caixa o faixa. Si voleu guerra, guerra tindreu. Vol dir que doncs, ell es va mostrar decidit a lluitar, contraposat, o sigui, lluitar és la possibilitat d'arribar a la caixa, o sigui, sinònim de taüt, a la caixa de morts, contraposat a la possibilitat d'obtenir la faixa de general, que és la faixa que porten això. Els generals és un símbol del càrrec que té aquella persona. Per tant, caixa o faixa és escollir entre dues coses que són definitives, si tries una cosa o l'altra.
És veritat que se sent a dir poc.
Sí, bé, com moltes expressions que anem perdent, però bé, encara potser sabem què vol dir, no?, caixa o faixa.
Avui regalem Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, en una versió adaptada que transforma el registre literari en un registre més estàndard, però que conserva gairebé tota l'extensió i la riquesa del text. I la gràcia és que aquesta adaptació ha anat a càrrec d'un vilafranquí, del Pere Martí, col·laborador de Ràdio Vilafranca de fa una pila d'anys, coordinador del programa Llegir per Sentir, que ha escrit dotzenes de llibres de literatura infantil i juvenil i que també es va encarregar d'aquesta adaptació que avui regalem. Per tant, tant és una obra juvenil com per adults, una manera més fàcil d'endinsar-se en Guimerà. I hem rebut fins ara 5 trucades i tenim aquestes dues definicions que no són pas complicades.
No, a mi no m'ho semblen, però bé.
Allò contraposat al seny, si sempre tirem d'aquesta
sí,
expressió, no?
Sí, que s'utilitza
no?
bastant.
Molt, molt.
Sembla
política...
que, bé, sense dir la paraula, sembla que qui va difondre una mica aquesta oposició entre una forma de caràcter i l'altra, ara se m'escaparà la paraula, ja ho vaig a venir.
No, vigila.
Va ser l'historiador Jaume Vicenç Vives. A principi del segle XX es parlava que els catalans eren gent pacífica, pactista, previsora, o sigui, com molt assenyats, eh? D'aquí l'adjectiu del seny dels catalans. Però Vicenç Vives va voler donar-hi una altra visió que també tenen els catalans, que és aquest altre element, que aquesta paraula que busquem, perquè també s'ha de respondre una mica aquest caràcter més mediterrani, no tant de seny i tant d'assenyat, sinó que també tenim la nostra part més mediterrània i de més caràcter. I d'aquí doncs, ell va donar aquesta mena de definició de la contraposició del caràcter català entre el seny i l'això altre.
Ens esperarem a dimarts vinent
vinga,
a tenir la
ho
parella
reservem,
completa.
Va, reservem.
Va, doncs regalem aquesta adaptació de Terra Baixa, d'edicions del Roure de Can Roca, càrrec del vilafranquí Pere Martí, i em surt el 2. Per tant, Montse, el llibre és teu, quan vulguis, passes per Ràdio Vilafranca i te l'endús. Teresa, bona setmana.
Fins dimarts.
Adéu. Adéu, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa. Us comentem, entre altres temes, que l'alcaldessa de Llorenç, Montserrat Ventosa, és nova membre de l'executiva de l'Associació Catalana de Municipis. L'alcaldessa de Llorenç del Penedès, Montserrat Ventosa, va ser escollida aquest divendres passat com a nova membre de l'executiva de l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis, que engloba a tots els 947 municipis de Catalunya. L'acte, celebrat a Lloret de Mar, va significar la 26a Assemblea General Ordinària d'aquest organisme. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, és la nova presidenta de l'associació. Va ser escollida presidenta i proclamada amb el 95,4% dels vots a favor. Un total de 155 vots emesos, 148 a favor i 7 van quedar en blanc. Substituirà en el càrrec l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, que ha presidit l'associació des del 20 de setembre del 2019. Meritxell Budó és la segona dona que lidera l'entitat municipalista des de la seva constitució el 1981. Anteriorment només hi havia hagut una presidenta, Pilar Blasco, que va presidir l'entitat del 1999 al 2001. I d'altra banda, Gelida convoca ajuts per activitats esportives del municipi. Des d'ahir i fins al dia 6 d'octubre, les famílies de Gelida poden demanar els ajuts econòmics en forma de beca per les activitats esportives dels clubs de Gelida. Per poder-hi optar, s'ha d'omplir una sol·licitud i fer lliurament de la documentació mitjançant una instància genèrica o també a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Gelida, degudament emplenada i amb la documentació corresponent. La sol·licitud ha d'anar adreçada al Patronat Municipal d'Esports de Gelida. D'acord amb la valoració de la situació econòmica i de la realitat social de l'infant o jove i de la família, es defineix el percentatge de beca econòmica que s'atorgarà. D'entre els requisits hi figuren estar empadronat a Gelida, tenir menys de 18 anys, estar inscrit a l'activitat esportiva i entrar a dins dels barems econòmics socials regulats en aquesta convocatòria. Està oberta la convocatòria també dels Premis Literaris Joan Manyé i Guillaumes. Arriba la 35a edició d'aquests premis, Joan Manyé i Guillaumes, en el marc de la Festa del Mos 2023 al municipi de Santa Maria dels Monjos, concretament al nucli de la Ràpita. El grup d'estudis Rapitencs organitza un any més aquest concurs literari adreçat al públic en general, des dels més petits de I3 i fins a la categoria d'adults. La temàtica és lliure i s'hi poden presentar tantes obres de prosa com poesia. El termini de presentació finalitza el 19 d'octubre i el lliurament de premis té lloc l'11 de novembre. Les bases es poden consultar al web municipal de Santa Margarida i els Monjos. El premi l'organitza el grup d'estudis Rapitencs en col·laboració de l'Ajuntament, del Centre Cultural Recreatiu, del grup de joves Festa del Most, l'Escola Sant Domènec i el Consell Pastoral de l'Església de Sant Domènec de la Ràpita. I a Vilafranca, la temporada d'espectacles ha començat omplint el Teatre Cal Bolet per gaudir d'Austràlia, la darrera producció de la sala Flyhard. Aquest cap de setmana s'ha donat el tret de sortida a la temporada 2023-2024 d'espectacles professionals del Teatre Cal Bolet i l'Auditori. La platea del teatre es va omplir per gaudir d'aquesta proposta escrita i dirigida pel dramaturg Israel Solà i que la sala Flyhard ha estat preparant aquests dies en el mateix teatre vilafranquí, perquè és una companyia resident al Teatre Cal Bolet. Tot just abans de començar, Israel Solà ens comentava que dalt de l'escenari es parla de la família i de què significa ser família a partir de tres germanes que es retroben a Austràlia, on viu una d'elles. La Flyhard iniciava aquesta representació a Vilafranca amb gira d'espectacles per Catalunya i també es podrà veure en els propers mesos en una sala de Barcelona. La temporada continua, pel que fa a Vilafranca, aquest mateix divendres, amb l'actuació del Quartet Mel a les 8 del vespre a l'Auditori Maria Rosa Juncosa, i diumenge a les 12 del migdia a Cal Bolet amb l'espectacle infantil Vegin i Passin, de la companyia En l'aire.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts i mig de 11:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Un dimarts més expliquem què passa a les pantalles i al sector de la mà del Carles Gala. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, bon dia a tothom. Doncs sí, anem a repassar algunes de les novetats televisives d'aquesta setmana, però si voleu, abans de començar a repassar les sèries d'estrena d'aquestes setmanes, fem alguns apunts a nivell de notícies que ens arriben, per exemple, a nivell de la vaga de guionistes que estava convocada des de fa 146 dies a Hollywood. Doncs sembla que hi ha un principi d'acord que podria posar fi a aquesta vaga de guionistes i de moment doncs, s'han suspès els piquets i tot i que cap guionista tornarà a treballar fins que el contracte no sigui ratificat, de moment sembla ser doncs, que aquesta vaga podria finalitzar i per tant tornar a la normalitat en la producció de sèries i pel·lícules. També els actors estan pendents de tancar també un acord de la vaga que estan fent els actors i les actrius i per tant veurem també si per fi doncs, torna a la normalitat i tornarem a tenir les produccions, que algunes d'elles doncs, han sigut aplaçades, les estrenes per més endavant, degut justament a aquesta sèrie i també als Estats Units. No només són les sèries que s'han anat aplaçant, sinó també alguns programes d'entreteniment que s'han hagut doncs, també de suspendre o també canviar de dates. Per tant, després de 146 dies d'aquesta vaga, sembla ser que arriba aquesta normalitat. Per altra banda, també un parell de punts. Arxiven la denúncia del programa de TV3 Està passant, del Toni Soler, pel gag de la Mare de Déu del Rocío. Finalment, el jutge considera que el contingut televisiu no és constitutiu de delicte i s'emmarca també dins dels límits de la llibertat d'expressió. Per tant, arxivada aquesta denúncia del gag de la Mare de Déu del Rocío. I per altra banda, també sense marxar de TV3, un petit apunt també és que TV3 i Catalunya Ràdio reobren la delegació de Perpinyà 10 anys després que es tanqués i també anuncien que reforçaran les delegacions del País Valencià i també les Illes Balears. Per altra banda, també estem fent el seguiment de les audiències dels programes de la tarda de Telecinco, d'Antena 3 i també de la Primera, i de moment, déu-n'hi-do, el frec a frec que hi ha entre tots els programes, no hi ha una guanyadora o guanyador, diguem-ne, allò exclusiu i que veiem clarament, sinó que realment ara mateix s'ho estan competint. Això sí, Antena 3, durant tot el programa de la tarda no hi ha ni una pausa publicitària perquè la gent no marxi. Per tant, sí que és veritat que estan més o menys empatats amb l'Anna Rosa, la Sonsoles, però que és veritat que no tenen pauses publicitàries i això fa que també tingui un punt a favor. Veurem com finalitza aquesta batalla de les tardes a Telecinco, Antena 3, però sobretot al vespre, al prime time, el Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez sembla que no acaba de funcionar, cada nit està punxant, audiències molt baixes i jo li auguro, diguem-ne, pocs dies més d'emissió. Veurem com acaba, eh?
Déu-n'hi-do, quin inici de temporada. I ara, Carles, ens recomanes estrenes?
Si voleu, sí, ara sí, ja que anem a repassar estrenes televisives d'aquesta setmana. I avui s'estrena a Filmin una sèrie que ha sigut premiada als BAFTA com a millor minissèrie, que s'anomena El ladrón, su esposa y la canoa. Sona així.
Voy a fingir mi muerte y podrás reclamar mi seguro de vida.
Por el amor de Dios, ¿has pensado en nuestra familia? ¿Vas a hacerles creer que estás muerto?
Llorarán un par de semanas y se olvidarán.
Por favor, creo que mi marido ha desaparecido.
Estoy en Seaton Carew, frente al domicilio de John Ronald Darwin.
¿Cuál es el último lugar en el que se le ocurría a la gente buscarme? En la casa de al lado.
Por John.
Porque cada hora que pasa, tengo que seguir mintiendo a mis padres, a mis vecinos y a mis hijos.
Podemos empezar de cero, los dos solos.
¿Qué es lo que más te gusta de Panamá? ¿Sus bajos impuestos o su corrupción?
Com dèiem, aquesta no va ser guanyadora, va ser nominada als BAFTA, la millor minissèrie, i aquesta producció britànica d'ITV compta amb el multipremiat Eddie Marsan al capdavant del repartiment. És la història de com l'oficial de persones John Darwin va fingir la seva pròpia mort per reclamar una assegurança de vida i també evitar la fallida sense que els dos fills ho sabessin. El ladrón, su esposa i la canoa, a partir d'avui mateix, a Filmin. I una altra estrena que s'estrena també avui a Netflix, La canción de los bandidos. En aquesta sèrie el que expliquen és que a l'anàrquica regió de Grando, Corea del Sud, uns ferotges bandits no s'aturaran davant de res per lluitar per la seva adorada pàtria i els seus éssers estimats, encara que això suposi la mort. I sona així.
Tierra china, dinero japonés y el pueblo de Chosun. ¿Quién crees que se adueñará de este lugar?
¡Ahora!
del ejército independentista?
No, bandidos.
Vivimos tiempos convulsos. No fiarnos de nadie. Y fiarnos solamente del dinero.
La gente nace inocente y luego... Anem pel dimecres?
A la U de Televisió Espanyola s'estrena Salón de Té, la moderna, basada en la novel·la Tea Rooms, de Luisa Carnés. Aquesta sèrie diària se situa al Madrid del 1930 i Matilde és una jove de família humil que viu amb la seva mare, Rosario, i els seus tres germans i arriba buscant feina al Saló de Té, la moderna, un dels cafès més elegants de Madrid, on es troba amb Íñigo, el seu amor d'adolescència. Íñigo és ara un jove ben situat, mà dreta del senyor Jaume, un dels empresaris més importants de la ciutat, i entre els dos joves tornen a sorgir la passió, però la senyora Carla, dona de Don Jaime, diguem-ne, i també antiga xicota, no està disposada a permetre-ho. Per tant, aquesta sèrie, telenovela, que arriba a la U, a partir de demà dimecres, Salón de Té, la moderna, una sèrie diària.
Te estuve esperando mucho tiempo aquel día.
No pude ir.
¿Por qué?
¡Padre!
Eres una mujer. Lo vas a tener muy difícil.
Y yo te voy a dar una oportunidad.
Cuida de madre y de tus hermanos.
¡Familia! Que voy a estar a prueba en un salón de té cerca de la Gran Vía.
Los trabajadores de la moderna tienen que estar comprometidos hasta el tueta.
Tú sí que sabes cómo tratar a una mujer.
¿Nos volveremos a ver?
¿Tú qué crees?
I anem fins a Movistar Plus. El divendres s'estrena Blue Lights i és un drama policial de la BBC que va funcionar molt bé i que tres principiants intenten superar el seu període de prova a una comissaria de policia de Belfast, que són Grace, una extreballadora social que no pot evitar implicar-se de més en els casos assignats, Tommy, un jove tímid amb dificultats per imposar respecte, i Lani, una jove rebel incapaç de cenyir-se a les normes. En el seu dia a dia compten amb el suport de veterans que els supervisen i amb els qui a poc estableixen una relació de complicitat, no sense algunes ensopegades pel camí.
Well, it's been a month. Two more months of probation left. How do you feel it's going?
Mind yourself.
Do you want to know how I think it's going? Not very well. At least try to act like police officers.
So how was your day?
Well, you know.
També divendres arriba una estrena i atenció que hi ha gent que li va agradar o que van ser fans de The Boys, la sèrie de superherois, dels antisuperherois d'Amazon Prime Video. Doncs comença un spin-off, una sèrie que en aquest cas s'anomena Generación 5 i, o Generación V, suposo que és un número romà, en aquest cas és Generación V o Generación 5, i és una sèrie derivada de The Boys, ambientada a la Universitat de Godolkin, l'única dels Estats Units per joves superherois i dirigida per Boats International. La història explora l'entrenament de la primera generació de superherois que coneix el compost 5 o 5, no sé, i els poders també dels quals els han estat injectant en lloc de ser-los atorgats per Déu. Aquests herois joves i competitius posen a prova els seus límits físics i morals i competint pel convejat primer lloc de l'escola. També aviat aprendran que l'ambició comporta sacrificis i que la diferència entre el bé i el mal no és tan clara com creien. Quan els foscos secrets de la universitat surten a la llum, els estudiants hauran de triar el tipus d'heroi en què es convertiran. Per tant, aquella gent que li agrada The Boys, Generació 5, Amazon Prime Video, a partir de divendres.
Ser un héroe no significa gloria, sino sacrificio.
Bienvenidos a la Universidad Godolkin.
¡Hola!
Hemos formado a los héroes más prometedores desde 1965. Godolkin es un entorno seguro para que aprendáis. Marie Moreau podría ser la primera novata que lidera el ranking. Dirá la primera negra que entra en los sitios. pero estás en el punto de mira.
Vamos a salir del campus. Hay que divertirse. I'm sexy, I'm free and I feel... Volca. Aún voy pedo de anoche.
Pues dale un trago al Turbo Rush y di que cura la resaca.
No me echaría esto en la polla, ni aunque curara el cáncer.
En esa facultad hay gente chunga y peligrosa.
Está todo hecho mierda. Hice que el rabo le explotara.
El clan de las revientapollas.
Hola.
Seguim a tota màquina i digue'ns, dissabte, què proposes?
Arriba a Sky Showtime una nova sèrie que s'anomena Condéname, Anika. Aquest és un drama policíac suec-finlandès i la detectiu Emma Haka encara no ha completat el seu ensinistrament quan li encarreguen una missió que la portarà a infiltrar-se al corrupte món del comerç d'obres d'art d'Estocolm, per la qual adopta la personalitat de la salvatge i passional Anika Stommer. A mesura que la investigació va entrant cada cop més a fons, Emma es troba en un inframón. Les línies comencen a desdibuixar-se entre ella i també la Nika i una persona que realment va existir i va deixar una complexa trama de misteris després de la seva mort. Condéname a Nika a Sky Showtime a partir de dissabte.
Nom? Emma? Hyvää viisivuotispäivää.
Mä rakastan sua ihan sikana nakkinaama.
Menisit sä mun kanssa naimisiin?
Ditt tecknamn. Annika. Så vad handlar det här om egentligen?
Infiltratörer ställer inga frågor. De hoppar in, gräver runt och drar sig tillbaka på kommando.
1,650,000.
En potentiellt beväpnad individ.
Kvinna, mörkt hår.
I abans d'acabar, posem sobre la taula algunes dates que són les sèries més esperades d'aquesta tardor del 2023. El 12 d'octubre s'estrena La caída de Casa Usher. És una de les sèries també que s'estan esperant i que arriba, com dèiem, a Netflix el 12 d'octubre. Una altra sèrie interessant que arribarà el 13 d'octubre és Cocina con Química Apple TV Plus. Ja he pogut veure el tràiler i realment sembla una sèrie molt interessant aquesta. I aniran venint més sèries, El mes de novembre trobarem també altres sèries interessants que aniran arribant, entre les quals Berlín, aquest spin-off també de La Casa de Papel que s'estrenarà al desembre, en aquest cas, el dia 29 de desembre, i moltes més estrenes que arribaran aquesta tardor, també aquest hivern, i que aquí, com sempre, us anirem explicant.
Carles, sabem que t'esperen, així que t'acomiadem i seguim nosaltres uns minuts més. Gràcies i bona setmana.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Afegim un bonus track a les propostes del Carles amb algunes recomanacions més. Avui, per exemple, Netflix estrena Quién mató a Gil Dando. La llegendària presentadora i periodista britànica Gil Dando va ser assassinada d'un tret a la porta de casa seva a plena llum del dia el 1999. Tot i la magnitud de la investigació, una de les investigacions d'homicidi més ambicioses de la història de la Gran Bretanya, l'assassinat continua sense resoldre's. Aquesta sèrie de tres parts suposa una nova incursió de la plataforma de la N vermella en el gènere del true crime.
Did you kill Jill Denver? She was so polished and so professional.
Jill Denver!
In many ways, I think people saw Jill as a TV Diana.
So glamorous, it's wonderful.
Jill was at the top of her game.
She was the nation's sweetheart.
The golden girl of British television. Murdered on her doorstep.
Aquesta exhaustiva sèrie documental es basa en un especial més curt que va produir la BBC i mostra la que havia estat presentadora de programes com Crime Watch o Holiday, com la noia daurada de la televisió britànica i una princesa Diana de la televisió, amb milers de persones l'any 99 fent fila, fent cua per assistir al seu funeral. A partir d'avui, a Netflix, Quien mató a Gil Dando. Seguim a la plataforma de la Eina Vermella a Netflix. A partir de demà podreu veure Vasco Rossi, el superviviente, sèrie documental de 5 episodis dirigida per Giuseppe Domingo Romano, que sona inevitablement a rock. S'hi narra la vida personal i professional de Vasco Rossi, una de les estrelles musicals més estimades d'Itàlia. La producció garanteix un accés sense precedents a la intimitat de Il Blasco, mostrant el seu ascens a la indústria i la seva reeixida carrera.
Io sono sopravvissuto facendo del rock.
Dalla pronuncia mi sembra
sono di esatto,
di dove Miyazaki.
L'infanzia Miyazaki è stata molto felice.
The Star is Born, 1960.
Mai aperto la porta con la chiave, sempre aperta con una spinta.
Questa è la finestra dalla quale vedevo la ragazza che mi ha ispirato da Chiara.
Amb la intervenció de rostres contemporanis com el de Valentino Rossi, la producció no només detalla algun dels episodis incòmodes per al cantant, sinó també la seva rellevància com a icona cultural per a tota una generació.
Negli anni 80.
È il periodo del sesso, droga e rock and roll.
Stavo andando veramente al massimo, facevo una vita veramente da rockstar. Ero pronto a sacrificare la mia vita.
També demà Netflix estrena de La meravellosa història de Henry Sugar. Wes Anderson estrena aquesta sèrie, que és una col·lecció de 3 curtmetratges inspirats en Roald Dahl, que prometen revolucionar el catàleg de la plataforma de streaming. Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Deb Patel i Ben Kingsley són alguns dels protagonistes d'aquest conte de l'autor britànic sobre un home ric que sent a parlar d'un gurú que pot veure sense obrir els ulls i decideix aprendre la seva tècnica per fer trampes en el joc. I aquest dijous torna Starstruck a HBO Max. En parlen així. Es tracta d'un Notting Hill invertit on la protagonista de la sèrie s'embolica, sense saber-ho, amb un actor famós. Aquesta història d'una noia normal i corrent que manté una relació amb una estrella de cinema aconseguia, a les 2 primeres temporades, ser una comèdia tan divertida com realista. Ara la tercera té el repte de mantenir el nivell traient la trama de la seva zona de confort.
So, I have something to tell you. Tom's coming to the reception.
Come on, it's your wedding
what?
Day.
You still fancy him a bit?
Of course I fancy him a bit. Stop making it weird.
Don't wave.
Don't wave.
Don't wave. You're a psycho.
Starstruck, tercera temporada, HBO Max a partir d'aquest dijous, adient per a seguidors de les comèdies romàntiques que toquen de peus a terra.
Great to see you.
Great to see you.
You need to find someone to kiss.
D'altra banda, els fans del True Crime i de Carles Porta, sobretot, esteu d'enhorabona perquè ara fa el salt a Movistar Plus amb Luz en la Oscuridad, un nou format inspirat en crims. S'estrena el proper 31 d'octubre i es dirà Luz en la Oscuridad. La sèrie arrencarà amb 2 casos criminals, Daniela Dulce y Bella i el Niño Pintor, tots dos narrats pel propi Porta, i continuarà l'any vinent amb nous crims. Luz en la Oscuridad descobrirà casos que han succeït a l'estat espanyol. Com en el programa de TV3, el nou format comptarà amb la narració del propi Carles Porta i la participació dels protagonistes reals dels casos i altres implicats. A banda d'aquest nou format, Porta també seguirà TV3 amb nous capítols de crims que s'estrenaran durant el 2024. I acabarem amb una fake news amb la Lourdes. Què tal?
Bé. La veritat és que molt bé. Jo us vull preguntar directament. Us han castigat mai per no fer els deures quan éreu petites?
Home, sí.
Sí, alguna vegada.
Alguna vegada. I hauríeu anat a comissaria i suplicar que us fiquessin en un orfenat?
Crec que no.
Vale. Home. Doncs d'això va la notícia d'avui.
Aviam.
Us explico. Després de discutir amb la seva mare per no fer els deures, un nen xinès de 10 anys es va escapar de casa i va anar directament a la comissaria de policia local per queixar-se i suplicar que li fiquessin en un orfenat. L'assassinat incident ocorregut en el municipi de Chongqing. De fet, hi ha imatges de la CCTV que mostren aquest nen irrompent en aquesta comissaria i sent abordat per dos policials. Els agents van començar a xerrar amb el nen, i el nen de 10 anys els va explicar que la seva mare li havia reprès per no fer els deures, així que va marxar de casa per ingressar en un orfenat. Després d'una ardua labor de convenciment per part dels agents, el nen els va facilitar les dades de contacte dels seus pares, per la qual cosa, doncs, imagineu-vos, la policia es va posar en contacte amb la seva mare, que va confirmar la seva discussió sobre aquests deures endarrerits. No obstant això, mai va imaginar que el seu fill fugiria de casa per ingressar en un orfenat, i més per aquest motiu. El nen deia: la meva mare em renyava tots els dies per no fer els deures i se n'anava a casa. Això és el que es queixava aquest nen de 10 anys. Em renya perquè estudiï tots els dies. Doncs, i diu ell que preferiria anar a un orfenat. Després de calmar el nen, la policia va cridar el seu pare perquè el recollís, i encara que resistia a tornar a casa, va aconseguir convèncer-lo perquè fes la decisió correcta i molt millor que anar a un orfenat.
Déu-n'hi-do.
Com pugen els nens avui dia, eh? Ojo, eh?
Tela marinera. Tu què dius,
potser
Tela
nena? Potser hauria de fer els deures, no?
Li sortiria més a compte.
Vaja, una... no sé. Jo me la crec.
Doncs si l'Eli se la creu, jo més.
Mira, també, Eli, m'aixafes tot, eh? La veritat, me l'aixafes. És certa, ha passat a Xina i és curiosa, si més, no? De que per no fer els deures i que li enganxin la bronca, doncs, ala, cap a un orfenat, lo normal. Claro que sí.
Sí, sí.
No sé com seran els orfenats a Xina, però jo m'hauria més estimat, com diu la Sílvia, fer els deures.
Sí, sí, tal
doncs
qual.
Doncs sí, firmo. Doncs acabem així, aquest dimarts. Està bé, no? És una forma simpàtica, sí, de dir adéu.
Sí, sí.
Gràcies, noies. Demà hi tornem, oi?
Fins demà.
Adéu-siau. Acomiadem aquest dimarts 26 de setembre al Penedès en xarxa, aquestes 3 hores de ràdio que hem compartit plegats entre Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Demà hi tornarem, ens hi posem a les 9:06 i acabem quan falten un parell de minutets per les 12. Que vagi bé!